Benvinguts i benvingudes al tercer programa de la ràdio, Eladioms. Aquest programa és especial perquè podreu escoltar una entrevista molt interessant de la Meritxell Lorca. A més, una part de l'alumnat us compartirà activitats relacionades amb el Nadal, un conte molt interessant i alguns poemes i dites. Esperem que gaudiu del programa.
Avui entrevistarem a la Meritxell Lorca, que ens explicarà una mica com és viure i ser una esportista exitosa amb la seva condició de vida. Bon dia, Meritxell. Benvinguda a la nostra escola i al nostre estudi de ràdio. Ara ens agradaria fer-te unes preguntes que hem preparat tot l'alumnat de Gisè per conèixer la teva història.
Bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres i contestar-vos totes les preguntes i estar al vostre programa de la ràdio, del col·le.
Primer de tot, ens agradaria saber quan va començar aquesta malaltia. Què tens i en què consisteix?
Pues, normalment l'enfermetat és de naixement, va? És una enfermetat degenerativa que no té cura i es manifesta quasi sempre quan les noies, més a les noies que els nois, quan que fas el canvi hormonal de nena a dona. A mi cap als 8, 9 anys allà es manifestava més. Es diu Stargardt i consisteix que quan tu tens un resto visual, sigui un 5, un 10, un 15, veus taques. I entre més d'aquelles taques, tu tens que moure el cap per poder veure entremig d'aquelles taques, els bultos, els colors, les formes, igual que vosaltres. Aquestes taques es van fent més grans, més grans, més grans, i arriba un moment que pues, tot el que nosaltres tenim a dins de l'ull, que és la còrnia, la retina, els bastons, tot el que nosaltres ens dona a les cèl·lules per poder veure-hi, es va morint, per això és degeneratiu, i aquesta taca arriba un moment que es fa tan gran que pot quedar com a molt només notar llum, però res més, que és quan arriba la ceguesa.
Com influeix a la teva rutina, la teva condició i com et sents?
Pues la meva rutina va canviar totalment des de que ja vaig començar a veure un 5% de visió o un 10. En aquell moment pues, la meva vida va canviar totalment, de poder anar sola pel carrer com vosaltres o córrer o saltar com una nena de la meva edat, a anar sempre pues, a agafar del braç del meu pare, la meva mare o d'algun company, sentir-te, pues, clar, te sents diferent, vulguis que no, als teus companys, perquè portes una motxilla més gran, portes material diferent, amb tot adaptat, no? Com ho vaig portar? Bueno, quan hi veia una mica ho portava millor, quan em vaig quedar cega total, em vaig adaptar molt ràpid a totes les adaptacions, a com manejar un bastó, a prendre el braille, a manejar un ordenador amb veu, però acceptar que no tornaria a veure mai més, això em va costar bastant i jo sempre dic que fins que no acceptes el que t'ha passat, sigui el problema que sigui, no tornes a viure, tornes a tindre una vida, i això en el meu cas va ser a partir dels 18 anys. I realment doncs, t'influenceix amb la teva vida quotidiana en tot. En tot és en tot, perquè et canvia la vida al 100%, a fer totes les coses que fa qualsevol persona al seu dia a dia d'una altra manera, amb unes altres adaptacions, i tens que aprendre a viure amb els altres sentits que tenim, ja que no tens la vista.
Com et desplaces quan vas als llocs? T'ajuda el teu gostor o utilitzes transport públic?
Per moure'm per llocs, vaig amb el meu gos pigall, el Tor, per moure'm per qualsevol lloc, com per llocs tancats, una escola, un museu, qualsevol lloc tancat, i pel carrer també. En què tinguem que agafar transport públic, com has fet la pregunta, sí, clar, agafo el transport públic, però també tinc que anar amb el gos, perquè si no, no arribaria a poder agafar el transport públic, i quan en tinc que baixar i arribar al lloc que tinc que anar. Al viure en un poble de 4.000 habitants, el transport públic és molt escàs, per no dir molt pobre. Potser tenim un bus o un tren, un al matí, una a la tarda i una a la nit. Doncs si en aquell moment jo no tinc que anar o tinc que anar a entrenar, no em coincideix el transport, doncs tinc que dependre d'agafar un taxi o els meus pares em tenen que portar al lloc que tinc que anar. Així és la manera que jo em puc desplaçar, però el Tor, sigui amb el mèdic que em desplaci, sempre va amb mi. Si no és que jo decideixi que aquell dia per X activitat hi ha molt de soroll i ell ho passarà més malament, i jo aquella activitat la puc fer amb bastó o amb un guia i ell es queda a casa.
És veritat que treballes de conserge en una escola? Els nens i nenes et diuen alguna cosa sobre la ceguera?
Sí que és veritat que sóc conserge a l'escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí, I els meus nens, al principi, sí, quan vaig començar a treballar, és la novetat, perquè no estan conscienciats, no saben el que és una persona cega. I al principi, sobretot els més grans, no, els de tercer, quart, cinquè, sisè, doncs sí que em venien al meu despatx i volien... Era desconeixença, era curiositat. No era més preguntar-me per la ceguesa. I doncs volien saber doncs, com manejava l'ordinador, com feia les coses. A partir d'allí, quan ja et coneixen, ja saben com ho fas i com et maneges tu per fer les coses per l'escola, doncs ells ja ho agafen com a normal, com normal, no? Els petitets, els de pàrvols, a 3, 4, 5 anys i primer. M'agrada molt perquè ells em fan preguntes o em diuen el que els surt del cor amb aquella innocència, que m'encanta com ho diuen perquè potser un adult no s'atreviria pel tema de ai, quina por, o quina pena, o si això li senta malament. Doncs això, que els nens d'infantil i de primer i segon, doncs les preguntes, com me les fan, molts cops no són preguntes, el que els surt en aquell moment, amb aquella innocència de nen, que són coses que potser un adult no te les diria per això, per la por, pel respecte, perquè si li sentirà malament, i a mi m'encanten les preguntes que m'ho fan, perquè m'ho fan amb aquella innocència. Per exemple, es pot ficar un exemple de que una vegada una nena de primer, de 6 anyets, la típica nena maruja, no?, que em va agafar de la roba i com dient, fica't a la meva altura, no? Jo em vaig acotxar i vaig dir, què vols? I doncs em va dir, perquè jo porto les ulleres, i em va dir, pots treure les ulleres? I em vaig treure les ulleres, i ella va associar que com portava les ulleres de sol no tenia ulls. Quan jo em vaig treure les ulleres, l'exclamació va ser tota la to, té ulls, al mig del passadís que van vindre tots, uala, sí, té ulls. Pues aquesta és una de les anècdotes que m'he trobat amb els meus nens.
Quin és el teu passatemps preferit?
Al meu temps lliure pues, em dedico a, com sóc esportista d'èlit, estic moltes hores entrenant, competint, estic molt fora de casa, pues, aquelles estonetes m'agrada compartir-les amb la família, anar a veure tota la família que no puc anar a veure quan estic pues, en plena competició, entrenos i tal. Tindre temps lliure per mi per estar amb les amigues, amb els amics, llegir, escoltar música i fer alguna cosa diferent, pues, anar a un cine o anar a un teatre o marxar a la ciutat amb les amigues de la 11. Això és el meu temps lliure quan no estic competint o entrenant, que són poquetes estones, però les disfruto moltíssim.
Hem investigat i hem vist que practiques diversos esports. Ens podries dir quins són?
Sí, practico diversos esports. El que ara l'esport d'elit és el llançament de disc, però he practicat l'esquí alpí, he practicat el salt de longitud, he practicat els 100 metres llisos i després també faig coreografies de zumba i de steps. El que ara actualment faig tot, actualment ara jo només faig l'esquí com a hobby i després el ball i la zumba, el ball o els steps també ho faig com a hobby i l'esport d'elit és el llançament de disc ara.
Hem buscat informació i hem trobat que has guanyat alguns premis fent llançadora de disc. Ens pots explicar quins premis són?
Sí, amb el llançament de disc he quedat campiona de Catalunya, campiona d'Espanya, tinc el rècord d'Espanya de la categoria cegues totals i he participat també en mítings internacionals. Ara el somni és poder complir el somni de poder anar a europeus, mundials i uns Jocs Paralímpics.
Quin és el teu objectiu quan practiques esport? Tens o has aconseguit algun somni?
Bueno, el meu objectiu, quan practico esport, el primer és disfrutar del que estic fent. Sentir llibertat, sentir adrenalina, emoció i sentir les sensacions que em transmet aquell esport quan l'estic practicant, que és com si es paressin els rellotges per mi realment. Somni que he complert fins ara és poder anar a uns campionats d'Espanya, fer un rècord d'Espanya, viatjar per tot Espanya i sobretot el més important que jo sempre dic és que somiar és sempre és trobar un objectiu, una superació, una il·lusió per seguir lluitant, no? I doncs sempre aquests objectius, aquests somnis ens els fiquem jo i el meu entrenador, doncs quan es compleixen és aquell dia que jo vaig fer el rècord d'Espanya ens van fer una abraçada impressionant i no m'ho podia creure, els pèls de punta, molta emoció, no? Vull dir, són petites coses que la gent diu, si no has guanyat una medalla d'or d'uns mundials, però ja és com si no haguessis fet res, no? És que primer tens que començar per baix, primer comences amb l'objectiu de primer campionat de Catalunya, sovint pugem, campionat d'Espanya, superar el rècord d'Espanya, i quan tu ja has fet tot allò del teu país, doncs ja somies en ja superar-te més a nivell internacional.
Ens podries aconsellar com tractar a una persona que no hi pot veure per tal de que pugui sentir-se bé, còmoda i inclosa a la societat?
Bueno, realment no hi ha un, no hi ha un manual, no hi ha un manual per dir com ajudar una persona cega o deficient visual. Jo sempre dic que una persona que no hi veu com qualsevol discapacitat, el que tu demanes a la societat és que t'acceptin, que et tractin igual que els altres. Nosaltres no volem que ens tractin diferent als altres. Jo, el esport, jo no vull que el món no em tracti amb menys exigència quan jo estic entrenant amb les companyes que no tenen discapacitat. Jo vull la mateixa exigència i el que volem és que la societat ens tractin com qualsevol persona més, que ens acceptin i que no ens fiquin pegues, que no ens fiquin limitacions, que ens donguin les mateixes oportunitats que una persona que no té cap discapacitat. Que no només es fixin en aquella discapacitat, sinó donar les oportunitats de les qualitats que té aquella persona. No pots dir que perquè aquella persona sigui cega, l'altra que és cega també pot fer el mateix o no pot fer el mateix, no. Cada persona és un món. Això que ens diuen que tots som iguals, per mi és mentida, perquè cada persona té unes característiques i uns defectes diferents. I doncs jo sempre dic que el millor per qualsevol persona, no només que sigui cega, és qualsevol discapacitat, és tractar-la amb neutralitat, amb el que et surti del cor, amb preguntant-li sempre, necessites ajuda? Perquè hi ha moments que la necessitem, però hi ha moments que no. I doncs és molt important que quan veieu una persona cega pel carrer, per exemple, no l'agafeu un xec pel braç, ni li fiqueu un xec la mà a l'ombra, perquè nosaltres al no veure ens espantem. El millor és dir, mira, per exemple, en el meu cas, no? Mira, noia, necessites ajuda? I doncs jo et diré, doncs pues mira, sí, necessito ajuda perquè aquí hi ha unes obres, unes barreres. O no puc dir-te, doncs pues mira, no, gràcies, però en aquell moment jo vaig bé i no necessito l'ajuda. Una manera de saber com ajudar una persona cega quan està pel carrer, quan tu veus que està indecisa o que no està, o que aquell semàfor no pita. Però el nostre dia a dia és tractar amb naturalitat. O sigui, si sempre te'n vas a comprar i necessites ajuda, doncs aquella persona el que té que fer és descriure el que hi ha, com és el producte, què hi ha el producte, quan te'n vas a una botiga de roba, doncs dir-te com és aquell producte, textura, colors, preu, i és que realment, ja et dic, no hi ha un manual com tractar una persona amb discapacitat, sigui la que sigui, en el meu cas és la ceguesa. I perquè et senties bé, el que tu vols és que et tractin amb el cor, amb realitat, que no et tractin amb pena, amb llàstima, que no et facin la guitza, que no et compliquin la vida perquè siguis cega. Només vegin que ets cega, no, que vegin molt més enllà, no? Vull dir, però ja us dic, no hi ha un manual, no hi ha un específic de dir com tractar una persona amb discapacitat, no, és anar moldejant, és com la vida. Doncs això és el que volem, que la societat, quan tu em vegis pel carrer o em vegis treballant, no dir quina passada, sinó veure un normal que una persona amb discapacitat tingui dret o estigui treballant o estigui fent esport o surti al carrer a passejar com tu o se'n vagi a comprar. Això és el que nosaltres volem a la societat, que això és el que té que canviar. No pot ser que en unes coses estiguem a l'edat de la pedra i en les altres la tecnologia hagi evolucionat molt com el segle XXI. No pot ser que encara vegin que el cec, pobrecito ciego, no. Nosaltres tenim unes capacitats i uns efectes com qualsevol persona, però volem que ens tractin com qualsevol altra i ens integrin a la societat.
Aquí ha acabat l'entrevista. Moltes gràcies, Meritxell, per venir i respondre les nostres preguntes. Esperem que t'hagis sentit còmode i et volem agrair que ens hagis fet recapacitar amb les teves respostes. Que sàpigues que la nostra escola i la d'IOMS sempre hi tindràs un lloc.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista, per poder-vos explicar i donar-me l'oportunitat de vindre a la vostra escola, a poder explicar la meva experiència de vida i sobretot transmetre-vos els valors de la meva pròpia experiència, les meves pròpies carts, i espero que us ajudi molt al vostre dia a dia, a la vostra evolució com a nens i com els aneu fent a adults, i que us consciencieu molt de les diverses diversitats que tenim en aquesta societat i que tenim que empatitzar i ajudar a la gent, però amb carinyo, amb normalitat, i moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de vindre a la vostra escola i jo poder-vos explicar i ensenyar tantes coses.
I ara toca que l'alumnat de cinquè ens expliqui com fan l'amic invisible. Bon dia a tothom! Som els alumnes de 5è de primària i avui us volem explicar una activitat molt especial que fem a cicle superior de la nostra escola. L'amic invisible! Segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar d'aquesta tradició, però nosaltres li hem donat un toc molt especial.
La idea és que cada alumne fa un regal per a un company o companya de classe. Però el més important és que els regals han de ser fets a casa, amb les nostres mans i molta imaginació. Res de comprar regals ja fets! Això vol dir que podem comprar material si cal, però el regal ha de ser una manualitat original i feta per nosaltres mateixos. Per exemple, podem fer un punt de llibre personalitzat, una pulsera, una figureta amb fang o fins i tot un dibuix ben especial. L'important és dedicar temps i esforç per pensar què agradarà al nostre amic invisible i fer-ho amb molta il·lusió. Això només ens ajuda a ser creatius, sinó que també ens ensenya a valorar el treball i el temps que hi dediquem.
A cicle superior, cada classe fa l'amic invisible amb els seus companys. Això vol dir que els alumnes de 5è fem regals a altres nens i nenes de 5è, i els de 6è fan regals entre ells. Però el més divertit és que les mestres també hi participen. Això fa que tothom s'impliqui i sigui una activitat molt especial per a tots. Al final, ens reunim en un moment molt emocionant per intercanviar els regals. Ens fa molta il·lusió veure què han creat els nostres companys i companyes i descobrir qui era el nostre amic invisible. Esperem que aquesta activitat us inspiri a fer coses semblants a casa amb la vostra família. Recordeu que el més important no és el regal, sinó el temps, l'esforç i l'afecte que hi posem. Gràcies per escoltar-nos i bones festes a tothom!
Seguidament, podeu sentir uns poemes de Talsey i de Qual.
Poema de Nadal. Per a Nadal hem fet un poema per a les nostres famílies. Aquest l'hem escrit dins d'una postal decorada per nosaltres. El poema diu així.
S'acosten vacances i us vull fer un regal. No és ni petit ni gran, és un petó gegant.
Bon Nadal!
Ai, quin fred que fa! Ai, quin fred que fa! Tinc les cames enrampades, tinc les mans encarcarades, tinc el nas fet un glaç.
Si això dura, no sé pas. Ai, quin fred que fa! Jo no el puc pas aguantar. Josep Carner.
Tot seguit, els infants de primer i segon ens faran volar la imaginació amb unes endivinalles de Nadal.
Un tronc molt especial que has de tenir abrigat.
I donar-li molt menjar si vols que et cagui ben aviat.
Què és?
N'hi ha de moltes menes, tous, durs i cruixents, vigileu, però nens i nenes que no s'enganxin les dents.
Què és?
Llarga, prima i delicada. Soc tradició de Nadal. Compte perquè és mi colada. Ja no soc res, res no val. Què és?
Ara pareu atenció, perquè uns actors d'inicial us explicaran un conte de Nadal.
El conte de Nadal. Hi havia una vegada un pastoret que estava dormint. Quan es va despertar, va anar a comptar els seus 4 bens a la cleda.
1, 2, 3, ha anat molt bé, bé, bé.
El pastoret va començar a caminar a veure si trobava el seu bé i va trobar un llenyataire. S'hi va acostar i li va preguntar.
Hola, Natàlia, ha molt bé?
I el llenyataire, que no l'havia vist, va xocar a 5. El pastoret va continuar caminant i va trobar un pescador que pescava un peix.
Pescador, ha vist el meu peix?
No, no ha vist.
El pastoret va seguir caminant i va sentir uns sorolls darrere uns matolls. Era el caganer. El pastoret tapant-se el nas amb els dits s'hi va acostar i li va dir...
Hola, caganer, ha vist el meu bé?
No, no l'he vist.
El pastoret va seguir caminant i va trobar un porquer.
Hola, porquer, ha vist el meu bé?
No, no, no l'he vist.
El pastoret va seguir caminant i va trobar un pastor amb unes oques.
Hola, pastor, ha vist el meu bé?
No, no l'he vist. Però allà dalt hi ha una muntanya, potser està allí.
El pastoret va anar cap dalt a la muntanya i va trobar una cova. De dins de la cova va sortir...
Bé, pixila, pixila, el dimoni, pixila.
I de dins la cova va sortir el dimoni que espantant el pastoret li va dir...
Ah, el menjaré el teu bé! Ah!
El pastoret espantat va cridar als seus amics.
Natònia, mina, pecador, mina, poquer, mina, cadaner, mina, batalloca, mina.
Quan van estar tots junts, es van mirar al dimoni i li van dir...
Fora d'aquí, dimoni, manyu, és xucada, plu.
El dimoni s'ho va pensar...
D'acord, el tornaré al teu bé.
I tots contents van fer una festa.
Per acabar, l'alumnat d'infantil ens recitarà un poema i una dita.
Com un cigró, això me diu la mare, però tinc el cor com un lleó per estimar-vos sempre i ara. Bon Nadal!
Per Nadal, capons, neules i turrons.
Bon Nadal!
I fins aquí el nostre especial de Nadal. Bon Nadal i bon any nou. Esperem que es compleixin els vostres desitjos.